I a mig matí, sintonia d'un racó de lectura. Un espai que, com sempre, ens acompanya Cristina Serrano, responsable de la Biblioteca Municipal, Joan Martorell Coca. Molt bon dia, Cristina.
Bon dia.
I també avui, doncs, ve acompanyada de Josepa Figueres, doncs, l'encarregada de conduir el Club Llegir al Teatre. Molt bon dia, Josepa, benvinguda.
Bon dia.
Comencem, de seguida parlem de Llegir al Teatre, de què consisteix aquesta activitat, però abans recordem, Cristina, que avui, doncs, és el dia gran de les biblioteques, no podem dir?
Sí, des de l'any 97, el dia 24 d'octubre, és el Dia Internacional de les Biblioteques, que va ser una proposta arran de la destrucció de la biblioteca de Sarajevo, a Bijecnica, que va ser bombardejada la nit del 24 al 25 d'agost del 92 per les forces serbobòsnies durant el conflicte balcànic.
Per tant, avui Dia Internacional de les Biblioteques, també doncs, dia que hem de recordar tots plegats, no? Per sort, la Biblioteca de Roda de Berà té moltíssims usuaris i usuàries.
Sí, sí, i que aquests usuaris i usuàries avui ens poden portar regals, si volen, eh?
també, no? S'accepten? Molt bé.
S'accepten.
O unes pastetes, un cafè, no?
També estaria
bé. Molt bé, doncs vinga, ja ho saben. Com bé saben també els nostres oients i els usuaris de la biblioteca, evidentment, la biblioteca doncs, du a terme diferents clubs. Un és Llegir Novel·la, Cristina, també tenim el Club Poció de Felicitat i també tenim el Club Llegir al Teatre, no? Des de quan està en marxa aquest club?
Aquest club està en marxa, si no m'equivoco, des de fa ja un parell d'anys, no? És la tercera temporada que el tenim en marxa i amb... Bueno, és la segona temporada
segona,
i mitja,
sí.
Gairebé, eh?
Sí.
I, bueno, doncs que t'expliqui la Josepa, que ho sap millor que jo tot i com funciona, perquè és un projecte que a nosaltres ens encanta i que creiem que la gent ha de conèixer i que encara no coneix del tot.
Doncs, Josepa, explica'ns, és molt diferent llegir teatre, llegir novel·les...
Sí, és clar, és un gènere totalment diferent i molt fàcil a l'hora de llegir, no? Perquè un text teatral, la veritat és que el pots llegir doncs en una hora moltes vegades, no? Després moltes vegades requereix una segona relectura per intentar doncs endinsar-te més amb tot el que et vol dir, no? Sempre el teatre és una manera d'expressió, moltes vegades de denúncia, de tot allò que ens fa d'alguna manera moure, per tant, sempre hi ha un missatge. Moltes vegades afrontem el fet teatral simplement com un divertimento, i sí que hi ha una part de divertimento, però també hi ha molta part de reflexió, per tant, podem considerar que és un gènere menor a vegades, o es considera a vegades que és un gènere menor i s'agafa com amb més seriositat la lectura d'una novel·la, però quan vas llegint i te vas avançant a llegir teatre te n'adones que no, que és un gènere també amb molt de rigor, amb molta denúncia, amb molt de rerefons.
A l'hora d'escollir les obres, Josepa, com ho fas?
Bé, no, en aquest cas l'elecció no és meva, ja ens ve donada perquè aquest és un projecte que ens ofereix el Servei de Biblioteques del Departament de la Generalitat en col·laboració amb el Teatre Nacional de Catalunya. És un projecte que ja fa 5 temporades, aquesta és la 5a temporada doncs, que està engegat, per tant, ells són els encarregats d'oferir tot aquest projecte a les biblioteques de tot el territori català que lliurement s'hi poden adherir i que en aquest cas són un total de 95 biblioteques, per tant, el projecte ha crescut moltíssim. Crec que van començar doncs, amb una quinzena o així aproximadament de biblioteques. Per tant, la progressió ha sigut brutal. El que em deies de la tria, doncs, efectivament la fan ells. És una tria molt diversa, ells la fan molt acurada pel fet doncs, que hi pugui haver una diversitat de temàtiques a tractar. I la cirereta d'aquest pastís és que són obres que s'estan representant en aquest moment, en aquesta temporada, al Teatre Nacional de Catalunya. Per tant, són obres, no totes elles actuals, evidentment, perquè allà es representa doncs, teatre contemporani com clàssic de tot una mica, però sí que tens aquesta possibilitat d'anar-les doncs, a veure.
Qui pot participar al Club Llegir al Teatre?
Qualsevol persona, evidentment, a qui més li ressonarà d'alguna manera és la gent que ja els agrada el teatre, perquè potser hi participen doncs, en grups de teatre amateur o perquè simplement són gent que com a espectadors doncs, els hi agrada el fet teatral. I qualsevol persona que tingui també interès en la lectura, evidentment, perquè aquesta és la funció principal, no? Des de la biblioteca, qualsevol actuació que sigui de foment a la lectura, doncs, per això es fa. Aquest és el motiu final, aquest és el motiu una mica amagat, no?
Sí.
Intentem vestir-lo doncs, amb altres estímuls perquè pugui acostar-s'hi al màxim de gent possible. Però qualsevol persona que tingui interès per la lectura, per descobrir doncs, una activitat també diferent, perquè a part de la lectura íntima doncs, que puguem fer cadascú en casa seva, doncs, després també amb les tertúlies surten moltes reflexions, també doncs, pot anar amenitzat a vegades amb alguna lectura dramatitzada. L'any passat van venir aquí a la ràdio a fer un radioteatre, que també va ser una experiència molt divertida pels lectors. Per tant, bé, ho enfoquem des de diferents vessants perquè resulti el màxim d'atractiu possible.
Per tant, qui ens estigui escoltant, ara explicarem, doncs, evidentment, quina és la previsió d'aquestes obres, però qui ens estigui escoltant i digui, doncs, a mi m'agradaria participar, què ha de fer? Com ho pot fer?
Bé, és tan simple com acostar-se a la biblioteca. A la biblioteca disposa d'un fons de 15 exemplars de cadascun dels textos que tractem un cop al mes, perquè és aquesta la regularitat amb la que ho fem. Llavors agafa el llibre en préstec simplement amb el carnet d'usuari, el pren cap a casa seva i el pot llegir tranquil·lament durant tot el mes. I un cop al mes, amb una data ja fixada, preestablerta, doncs ens reunim a la biblioteca per fer la tertúlia i debatre una miqueta doncs, tot el que es pugui desgranar doncs, de la lectura amb intimitat.
Es treu molt de suc en aquestes tertúlies.
Moltíssim, moltíssim. I de veritat que el que sorprèn molt és que, com he dit abans, la tria és molt diversa. Hi ha textos que entren més fàcil que altres, hi ha obres que són més fàcils, per dir-ho d'alguna manera, que d'altres, i justament les que són més difícils, les que són més enrevessades, són les que més donen de si a l'hora de parlar-ne a la tertúlia. Perquè jo sempre dic que l'ésser humà té aquesta necessitat intrínseca d'entendre, necessitem entendre les coses, i justament el que se'ns fa més difícil d'entendre és el que ens desperta més curiositat. I de veritat que és sorprenent, perquè moltes vegades entrem a les tertúlies i la gent el primer que et diuen en una obra d'aquestes complexes, que dic jo, és no he entès res, ho he llegit i no he entès res, o hi ha gent que fins i tot no les ha pogut acabar. I quan entres així, dius, aquesta... O sigui, jo les primeres vegades m'espantava una mica, no? Perquè deia, bueno, ara aquí què sortirà amb aquestes tertúlies? Però l'experiència m'ha portat a afirmar que normalment quan comencem així són les tertúlies més apassionants, de veritat, és sorprenent.
Quin és una mica el perfil de l'usuari o del participant?
Evidentment, la major part de persones que s'acosten a aquest club són persones doncs, que venen de grups de teatre amateur. Això és una bona part, clar, aquí ja tenim una bona cantera, no? Però també són gent, usuaris de la biblioteca, que estan doncs, també potser en altres clubs de lectura, de novel·la o del gènere que sigui, i que són gent lectora, que els agrada el fet de llegir, i que els agrada doncs, provar gèneres diversos. Per tant, evidentment el gruix és tothom qui estigui relacionat amb el món de les arts escèniques, però també pot ser qualsevol persona.
Hi ha gent jove?
Gent jove, hem de dir que és una assignatura pendent.
En molts àmbits, no només
sí,
aquest per això ho preguntava.
Sí. És general, costa molt. També hi ha una qüestió de disponibilitat d'horari. Moltes vegades, vull dir, clar, la gent que estudia, la gent que treballa, vull dir, aquesta franja d'edat, amb edat laboral, amb nens, amb família, vull dir, entenem que és una mica complicat. Jo també sempre animo a que moltes vegades fa por comprometre's en participar en aquests clubs de lectura perquè tens com un compromís. A la gent també els sembla que han de participar en totes les lectures, que a més han de vindre a les tertúlies. I jo sempre dic que seria bo que la gent s'hi acostés amb la mesura que pogués. Vull dir, si nosaltres plantegem, en aquest cas, aquesta temporada, una totalitat de 8 textos, doncs per què no fer una tria d'aquests 8 textos, doncs d'un o dos que simplement t'acridin molt l'atenció, i per què no participar en aquests sense tindre el compromís de pensar que, bueno, ara m'he apuntat i si no vinc a l'altre, vull dir, s'enfadaran o pensaran que... No, o sigui, que s'hi acostin, que ho provin. I fins i tot animo les persones que simplement agafin el llibre i el llegeixin a casa seva. I que potser no poden vindre a la tertúlia, però després també poden deixar comentaris mitjançant el correu electrònic i participar, o no, és igual, no? Jo els convido a que provin l'experiència, amb el vessant que sigui, ja dic, tant llegint-ho com venint a les tertúlies, o simplement pel fet de que la biblioteca posa a l'abast aquesta opció i han vist algun cartell d'aquella obra de teatre que es pot comentar i tal, doncs a lo millor per què no anar a veure l'obra al teatre i després a lo millor de veure-la dius, ostres, m'ha agradat, m'han quedat coses aquí com per aprofundir-ne, sé que tenen el llibre a la biblioteca, a toro passat ja de la tertúlia que hagin pogut tindre nosaltres, per què no, m'hi acosto, agafo aquest llibre i m'endinso una altra vegada amb aquesta obra que he vist. Per tant, hi ha moltes maneres de participar-hi, és un projecte molt ric.
Suposo que també és molt diferent, sempre ho diem, no?, que quan llegim un llibre llavors es fa una pel·lícula, no acostuma a ser fidel, sinó que és una adaptació amb la visió del director o de la directora,
clar,
no?
Clar.
I llavors és molt diferent. Amb el teatre passa el mateix o no?
Sí, perquè, evidentment.
Perquè, clar, quan tu llegeixes, la imaginació és la teva, no?, i això ho veus tu d'aquella forma. Però llavors, a l'hora que aquesta obra la veus en marxa, potser canvia molt o no canvia tant.
Sí, evidentment, sempre passa així. O sigui, qualsevol posada en escena, sigui de pel·lícula o de teatre, no deixa de ser una interpretació que aquell director fa d'aquell text. La lectura íntima, que és això que dèiem abans, a tu te fa tindre una sèrie de visualitzacions, de posar imatges, de posar cares, d'entendre situacions que moltes vegades després doncs, no s'ajusta amb el visionat de l'obra. Nosaltres, jo justament aquest diumenge passat vaig anar a veure Islàndia, de la Lluïsa Coniller, que serà, com ara tot seguit us desvetllarem, doncs, la primera de les obres que estem treballant, i és apassionant. Per això deia la riquesa d'aquest projecte, no? Tindre la possibilitat de llegir el text, de tu fer aquestes visualitzacions i crear-te aquesta imatge i després poder-ho contrastar amb aquesta interpretació que fa el director d'aquest text és molt ric. I tot això te dona molts arguments per després a l'hora de la tertúlia poder-ne parlar bastament.
Parlem d'Islàndia, serà l'obra que
sí,
de la qual parlareu demà.
Encetem demà amb aquesta primera obra, Islàndia, de la Lluïsa Coniller, una de les autores de teatre contemporani català capdals, una autora de resistència, això és un comentari que es fa molt, però és que és així, la seva trajectòria ho corrobora, és una autora molt compromesa, amb un teatre molt de denúncia, i la veritat és que aquesta obra és especialment punyent, però al mateix temps molt tendre, no? Perquè parla d'un viatge iniciàtic d'una persona que s'ha fet adulta i que de cop i volta vol entendre com ha arribat fins a on està en aquell moment, i llavors fa un viatge iniciàtic cap a la seva mare, que viu a Nova York, i en tot aquest camí iniciàtic que va recorrent a través d'una sèrie de llocs, va veient i va comprovant tot allò que ha anat perdent de tots els seus anhels i somnis de petit, no? Tot allò que ens proposem quan som petits, no? I que de cop i volta quan ets gran moltes vegades es produeix aquell moment d'anàlisi, de dir, aviam, de tot allò que jo volia ser i a on he arribat, què ha passat amb tot aquest temps, no? I sobretot aquest fet de la llibertat que tenim de prendre decisions, com les nostres decisions van marcant el nostre camí i com ens van portant a un lloc determinat, i que moltes vegades fins i tot aquestes decisions les culpabilitzem amb altres persones, però en últim terme la responsabilitat és de l'individu, no? D'anar teixint aquest camí per arribar fins allà on volem arribar, no? És una obra apassionant, i el text és cada una de les frases del text donaria per una tertúlia, perquè el llenguatge de la Lluïsa Coniller, de fet, col·loquialment se n'hi diu el país Conillàndia. Hi ha com una mena de concepte de teatre de la Coniller que té ja un gènere com a molt establert i té una manera d'expressar-se que sempre hi ha un rerefons en tot el que diu. No hi ha cap paraula ni cap frase que estigui dita de manera gratuïta, o sigui, tot té un sentit. I és apassionant llegir-la, de veritat, amb la lectura ja disfrutes molt, però a més amb el visionat te n'adones de com, en aquest cas, el Xavier Albertí, que és el director i apassionat també d'aquesta autora, perquè ha treballat en diverses vegades amb ella, com ha sabut interpretar aquesta obra amb una posada en escena preciosa i amb un protagonista, en aquest cas aquest nen que fa el viatge iniciàtic, que és un descobriment perquè és un nen de 16 o 17 anys, que et desperta una tendresa en el moment en què el veus a escena aquesta tendresa de mare protectora moltes vegades, no? Que veus com aquest nen ho va perdent tot al llarg del seu camí, com deixem de ser nens. I el Xavier Albertí, quan ens feia la formació, ens ho deia, no? No oblidem aquest nen, no oblidem aquest nen i pensem en tots aquests anhels que teníem de petits, no el perdem, no el perdem. Mm-hmm. És preciosa, és una obra preciosa.
Demà quina hora tindrà lloc?
A les 6 de la tarda.
Sempre és els dimecres a les 6 de la tarda, acostuma a ser-ho?
Sí. Intentem això, mantenir-ho, perquè així doncs, la gent també a l'hora d'organitzar-se les seves activitats pues, és més fàcil. Per tant, sempre és en dimecres, és un cop al mes, normalment sempre les dates doncs, estan penjades a la biblioteca. I és això, un cop al mes.
El mes de novembre, què hi ha previst?
El mes de novembre tenim Desig sota els oms, de l'Eugène O'Neill. També és una obra molt compromesa, que parla una mica d'aquesta època de la febre de l'or. Parla molt del sentit de propietat d'aquests pagesos que tenien la casa doncs, pairal de tota la vida, com en un moment determinat es planteja el fet d'abandonar aquesta propietat i anar cap a aquell somni, no?, doncs de la terra promesa de la febre de l'or. Llavors es produeix una miqueta aquesta catarsi familiar de si mantenir-se doncs, amb aquesta tradició de continuar amb la propietat i el conreu de les terres i tal, o no, o aventurar-se cap a aquesta possibilitat de vida millor i amb tots els anhels que això provoca. Llavors hi ha també una miqueta de lluita generacional, doncs de la gent més gran que volen mantenir-se i que reivindiquen tot allò que han treballat durament i que ara sembla doncs, que la gent més jove es vol obrir pas doncs, cap a altres mons.
Quin dia serà? Comentaves, Josepa?
Aquesta serà el dia 22 de novembre.
22 de novembre,
A les 6 de la tarda, també, com sempre.
I anem amb la de desembre.
I amb la de desembre tenim tot un clàssic, que és El perro de l'hortelano, de Lope de Vega. En aquest cas serà una obra doncs, que molta gent coneixerà i que molts d'altres també hauran llegit, segurament. En aquest cas doncs, es tracta també d'una situació molt clàssica, no? La típica lluita de classes socials, amb la qual doncs, una senyora molt benestant doncs, resulta que s'acaba enamorant d'un dels seus servents. I bé, com sempre, és un tema molt recurrent, no? Però que, bueno, també com que sempre són temes molt essencials i molt humans, doncs d'alguna manera també ens hi sentim connectats, no? Tot i que a vegades la posada en escena és com a més anacrònica i potser pensem, ostres, això ara ja no hi cauríem, això no ens passaria, però bueno, sempre ens hi podem sentir també identificats. És una mica aquesta temàtica, no? Aquest amor prohibit, aquest món de convencionalitats, aquesta hipocresia, aquest sentiment de l'amor que al final no entén ni de convencions, ni de classes socials, ni de res, sinó que passa per damunt de qualsevol cosa, no?
Aquestes són les tres obres previstes d'aquí a final d'any. Jo t'emplaço que al mes de gener, com a molt tard, tornis aquí, Josepa, i ens expliquis doncs, una mica també la planificació. Recordem això sí que el Club Llegi Teatre és obert a tothom, és gratuït, només cal venir a la biblioteca, no, Cristina?
Sí, només cal venir a la biblioteca, el que ha dit la Josepa abans, portar el carnet a la biblioteca o fer-s'ho en aquell moment, que nosaltres ho fem en aquell moment el carnet si no el tens, i agafar el llibre en préstec. Tens un mes per llegir-lo a casa i després et diem la data que has de venir a parlar a comentar l'obra i ja està, no n'hi ha res més.
I no oblidem que el que també és molt interessant és que la biblioteca queda dotada amb un total de 15 exemplars d'aquesta obra de teatre, per tant també convidem a tots els grups de teatre amateur que a vegades fan recerca de textos i que és una cosa complicada, doncs que tenen al seu abast aquests llibres. Per tant, imagineu-vos si en una temporada es programen 7 o 8 obres, que de cadascuna d'aquestes obres puguin haver-hi 15 llibres, que és una cosa genial per tots els grups de teatre que busquen textos, doncs, bueno, també per què no oferir des de la biblioteca aquesta possibilitat als grups de teatre amateur, independentment de que hagin participat o no en el club de lectura.
Doncs ho deixem aquí, Josepa Figueres, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Cristina Serrano, també, moltes gràcies i tornem el proper dimarts.
Molt bé.
Que vagi
gràcies,
bé, bon dia.
Senyor.